xarxa.
Però malgrat la seva descripció i la dels diferents testimonis...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El govern està preparant un acte internacional per denunciar el decret digital de Sánchez, aprovat aquest dimecres a la Comissió Permanent del Congrés. En una atenció a mitjans internacionals, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha anunciat que preveuen fer un acte fora d'Espanya amb experts internacionals i polítics europeus per rebutjar la mesura. Segons ell, és un decret antieuropeu, ja que va clarament en contra dels valors de la Unió Europea i apropa l'estat espanyol a models com Turquia, Iran, l'Aràbia Saudita i la Xina. La jornada celebrarà després de Nadal amb lloc, data i ponents per concretar. Per la seva banda, avui Pablo Iglesias ha defensat l'abstenció d'Unides Podem davant dimecres l'aprovació que va fer el seu grup a la permanent del Congrés dels Diputats perquè tirés endavant el decret digital proposat pel PSOE. Ha admès que la mesura no els agradava perquè afectava drets fonamentals. A principis de novembre, patronals, sindicats i Generalitat van editar una guia per l'aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones. Aquest matí s'ha presentat a la seu de Comissions Obreres, a Terrassa, en el marc d'una jornada sobre la igualtat de gènere. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Bona tarda. Les dones cobren a Espanya un 17% menys que els homes, ho diu l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, elaborat a partir de dades del 2017. Per mirar d'eliminar aquesta bretxa salarial entre homes i dones, sindicats i patronal, han elaborat, amb el suport del Departament de Treball, una guia per l'aplicació de la igualtat retributiva a les empreses. Aquest dijous s'ha presentat a la seu de Comissions Obreres a Terrassa i en el marc de la desena escola de gènere Neus Català que organitza el sindicat. Un dels principals valors d'aquesta eina de treball és el consens entre empreses i treballadors. Les principals causes de la bretxa salarial, assenyala Comissions Obreres, són els llocs professionals que ocupen les dones i la contractació parcial. Escoltem a Lídia Sandalinas, que és la responsable de Polítiques d'Acció Sindical de Gènere de Comissions Obreres a Catalunya.
Dones que se'ls oferia el canvi del contracte quan tenien criatures i els oferien un contracte de... Bueno, que en lloc de fer la reducció, aplicar la reducció, canviessin el contracte. Però això és en el moment que tenim representació sindical a l'empresa i això passa, parlem i s'evita.
Segons l'informe europeu, a Espanya el 24% de les dones treballen a temps parcial en comparació amb el 7% dels homes.
I l'Ajuntament de Palafolls demana consciència sobre l'incivisme davant dels darrers casos detectats en edificis municipals com el teatre o al local jove de Can Valla. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Bona tarda. Aquest dimecres, una de les portes laterals d'accés al teatre de Palafolls ha aparegut sense un dels panells de fusta que va ser esbotzat durant la nit. La policia local investiga ara l'autoria dels fets, que de moment es desconeix. El cos no descarta que els vàndals accedissin a l'interior del teatre, però diu que no hi ha indicis que hi hagin comès cap bretolada. Tot plegat succeeix pocs dies després que una altra instal·lació municipal, en aquest cas el local jove Can Batlle, ja patís diversos desperfectes com a resultat d'actes vandàlics. El local va aparèixer amb una de les portes trencada i a terra, i també altres elements del seu interior, tot i que no es coneix com va succeir. L'Ajuntament de Palafolls ha emès una crida via xarxes socials en les darreres hores per demanar cura i consciència davant dels casos d'incivisme, assegurant que aquests actes suposen una despesa col·lectiva, afirmen, important.
L'actualitat política i també les cròniques des del Vallès i el Maresme completen aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Atenció, perquè avui la Unió Europea ha fet pública l'alerta climàtica. És el mateix que va fer fa uns mesos a l'Ajuntament de Barcelona, l'emergència climàtica, o bé el govern de la Generalitat, també l'emergència climàtica. Ara ho ha fet el govern d'Europa, la Unió Europea. I això què significa? Doncs res. Que estan molt preocupats pel medi ambient, que veuen que la cosa se'n va en orris, que no hi ha manera que redrecem la situació i que davant d'això, què fem? Es reuneixen allà els no sé quants tios i diputats i diputades, què fem? Bueno, doncs l'emergència climàtica. I ja està. I dic i ja està perquè això és com aquell que arriba a casa, obre el calaix del pa i no hi ha pa. I diu, hòstia, no hi ha pa, no hi ha pa, no hi ha pa. Doncs cony, baixa'l i compra'l, no? Doncs això és el mateix. És a dir, ah, emergència climàtica, doncs fes alguna cosa, perquè tu tens la capacitat de fer alguna cosa. Això, tu tens la capacitat de fer lleis, de generar normes, de posar arrons a tots aquells productes, a tots aquells transports, a tots aquells sistemes de fabricació que generen contaminació, CO2 i tots els gasos d'efecte hivernacle que estan canviant el clima del planeta. Per tant, si tens un problema o detectes un problema i tens la capacitat de resoldre'l, resol-lo. No et surtis al balcó, obris les finestres i comencis a dir tinc un problema, tinc un problema. Doncs això és el que, això és el que passa. Agafant la doctrina de Gandhi, si tens un problema i saps quina és la solució, no pateixis, no hi ha un problema, resol-lo. I si tens un problema però no saps quina és la solució, tampoc pateixis, perquè no tens un problema, tampoc el podràs resoldre. Doncs bé, això és el que es podria aplicar a la Unió Europea. Reduir els gasos d'efecte hivernacle està a les seves mans, més enllà de fer anuncis, que apliqui i que implementi decisions i normes que siguin definitives. Alguns ja estem en el procés de reducció de gasos d'efecte hivernacle. Ben trobats... Estem amb això del Black Friday i no comprem i ja està. Així no anem generant aquestes coses. Per cert, feliç dia d'Acció de Gràcies per tots els americans que ens estiguin escoltant. Ben trobats, arrenquem el far d'avui dijous, dia 28 de novembre de l'any 2019. I un far que avui ens portarà a parlar de medi ambient i de drets humans. Salutacions de... Avui començo per una altra banda. De la Lluïsa Bartomeu, d'en Daniel Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, del David Valverde, d'en Juanjo López, de la Isabel González... I aquí us parla en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Dale, Valverde.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I atenció, perquè la línia del fred al cap de setmana, jo no sé com és la vostra tele, però la meva, que és petita, es perd per sota la pantalla. Igual a les teles grans no, però a les teles petites es perd per sota la pantalla i ja no es veu. Diuen que fotrà molt de fred. La veritat és que venim de 20 graus de temperatura, que és el que vam tenir ahir. I molta atenció, ahir va ametllers florits. Ametllers florits a mes de novembre, quan la seva època de floració és el febrer. Tinc a l'equip de producció, bueno, bàsicament tinc l'Isabel, que és qui mana, dient que som pesat amb el tema dels ametllers, però és que és molt important. En tot cas, avui per mi ho és. A mi les avellanes i les ametlles. Esther Batalla, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima en conjunt vindrà marcada per aquesta circulació d'oest del vent que domina durant aquesta propera tarda. És en conjunt vent de component sud i oest, i de cara al final de la jornada es mantindrà aquest flux d'oest, amb estrada a les Terres de l'Ebre, entre fluix i moderat. De cara a demà, al centre del dia tornarà a girar vent de component sud, amb predomini del xaloc, especialment cap a la costa central i sud de la Costa Brava, mentre que a la Costa Daurada predominarà el vent de llebeig. Si bé just a la sortida de l'Ebre parlarem encara d'una miqueta de mestral molt afluixat durant la tarda. En quant a l'estat del cel, predomina avui l'augment dels núvols. Ja estan arribant bandes de núvols alts i mitjans, que de vegades seran més abundants i compactes, especialment doncs, cap a la meitat sud del litoral, mentre que encara gaudirem d'algunes estones de sol a punts de la Costa Brava. Al final del dia, però, quedarà tapat. No s'espera precipitació, tot i que poden caure quatre gotes molt a l'inici de la matinada. D'altra banda, de cara a demà, doncs, ràpidament aquests núvols aniran a menys i, en conjunt, a la jornada de divendres serà força assolellada amb temperatura de nou molt suau, molt semblant a la d'avui. De moment, això és tot. És el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Doncs bona tarda, Esther. Fins demà. Que passis un bon dijous.
Connectem amb l'actualitat.
comencem el repàs de l'actualitat avui per les terres gironines, per l'Empordà. La iniciativa Mouta pel Mar ha aconseguit recollir 10 tones de brossa, al litoral gironí. Cristina.
Sí, 1.000 voluntaris i 300 pescadors han aconseguit treure 10.000 quilos de deixalles de la costa i també del fons marí de quatre poblacions de la Costa Brava, com són Roses, Palamós, Blanes i Sant Feliu de Guíxols. Mouta pel Mar, el projecte impulsat per Twinup Running, ha organitzat diverses ecomarxes i sortides de plogging des de la seva creació el passat mes d'octubre. Els participants recullen brossa mentre caminen, corren o neden i majoritàriament troben bosses de plàstic, llaunes i fins i tot electrodomèstics. Els pescadors han tingut un paper molt important en aquest resultat i s'ha posat de relleu la tasca que porten fent des de fa anys, contribuint en la neteja del fons marí. També han col·laborat amb el projecte 350 alumnes de l'Escola Badruna de Palamós, juntament amb associacions, clubs esportius i entitats. Mouta pel Mar ha anunciat una jornada internacional de plogging la primavera que ve a Barcelona, amb experts de diferents punts del món.
I la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, ha visitat el Museu Víctor Balaguer de Vilanova després de ser declarat Museu d'Interès Nacional. Ivan.
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer amaga un patrimoni cultural perfectament equiparable a altres centres similars en projecció internacional. Aquest és el missatge amb el que la consellera de Cultura del Govern català, Maria Àngela Vilallonga, ha volgut visitar aquest matí el centre vilanoví i fer públic també el compromís del seu departament amb el museu. Vilallonga ha assegurat que el nou reconeixement com a museu d'interès nacional tindrà una traducció pràctica per ell, amb un augment de la dotació econòmica que ja rebia de la Generalitat. Una nova aportació que dona el Víctor Balaguer més marge de maniobra per continuar amb la seva feina i consolidar-se a Catalunya, ha dit la consellera, com un dels museus més significatius.
Tindrà un efecte econòmic, per exemple, una aportació una mica més gran per part del Departament de Cultura al museu, només pel fet que sigui bé museu d'interès nacional, i això ja és bo. I bé, intentarem de fer tot el possible perquè aquest museu, que és gestionat bàsicament per l'Ajuntament, però també amb la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura com a patrons del patronat i com a patrocinadors, que vagi endavant. Tot el que sigui, el que faci falta, trobareu a la consellera de Cultura al vostre costat.
Fins ara, el Víctor Balaguer constava com una secció del Museu Nacional d'Art de Catalunya i treballava en xarxa amb una vintena de museus més. Ara, l'augment pressupostari li permetrà potenciar-se i treballar en la línia del pla estratègic que va aprovar la primavera.
I ara sí, ens dirigim cap a les comarques barcelonines del centre de Barcelona i pròpiament ella en si mateixa per saber que la plataforma, la Llei Aragonès, segueix exigint que s'aturi la tramitació de l'avantprojecte de llei. Més o menys, Isabel.
Gairebé dues setmanes després de la manifestació convocada per la plataforma Aturem la Llei Aragonès, els membres del col·lectiu denuncien que segueixen sense resposta per part del vicepresident del govern, Pere Aragonès, a la demanda de diàleg que des de la plataforma es va fer i que es va entrar per registre formalment al mateix departament. En una roda de premsa que han fet aquest matí, justament davant de la seu del Departament d'Economia, el col·lectiu ha tornat a demanar que el govern aturi la tramitació d'aquesta llei i ha recordat la necessitat de fer un debat públic sobre les conseqüències reals que té o que tindria la seva aprovació. Un debat que compti amb la participació de tots els sectors. Des de la plataforma avisen que fins que això no passi, seguiran al carrer mobilitzats perquè, diuen, els hi va la vida.
I molta atenció perquè la DGT estudia la possibilitat d'homologar filtres antipartícules perquè els vehicles més contaminants obtinguin l'etiqueta ambiental.
I d'aquesta manera podrien circular per la zona de baixes emissions que entra en vigor, recordem, a partir del gener del 2020 a Barcelona i entorn. Aquesta és una proposta formulada per les mateixes plataformes d'usuaris afectats per aquestes restriccions i que el mateix Ajuntament de Barcelona s'ha encarregat de traslladar a la DGT. Només un dia després que el consistori expliqués que estava contemplant aquesta opció pels autocars, avui s'ha confirmat que també s'està mirant que cotxes i motos se'n puguin veure beneficiats.
Home, doncs aviam si és veritat, perquè sempre ho hem dit, qui té un cotxe vell que contamina és perquè no se'l pot canviar, no perquè realment li agradi anar embrutant el planeta. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
Fins ara. a Tarragona, la Diputació aprovarà demà un pressupost de 160 milions d'euros, el més alt de la seva història, Daniel.
Amb aquest pressupost segurament ens en podríem comprar molts de vehicles. Un dels elements destacats d'aquest pressupost és que s'aixugarà totalment el deute bancari, cosa que permetrà reforçar projectes i fer noves inversions a la demarcació durant els pròxims anys. Pel que fa a les partides més destacades, doncs s'incrementaran en un 20% els ajuts per activitats culturals de municipis petits, fins a 5.000 habitants. S'augmenta un 25% la partida per al programa d'ajuts per a actuacions incloses en el catàleg de serveis de la Diputació i es mantenen els 5 milions d'euros per tal de recolzar els ajuntaments que tenen escoles bressol municipals. En aquest sentit, parlant de municipis, el Pla d'Acció Municipal destinarà 10 milions d'euros en aquestes poblacions tarragonines. És la mateixa xifra que l'any anterior, però reforçarà fins als 2 milions d'euros una línia d'ajuts per a aquelles poblacions afectades per fenòmens naturals, als quals hi podran accedir, òbviament, les localitats afectades pels aiguats del passat mes d'octubre. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha presentat avui aquests comptes, destacant que són uns números, uns pressupostos de transició que ja mostren moltes línies estratègiques de cara al nou pla de mandat 2020-2023.
Doncs ara pensava, Daniel, que la Diputació sí que en compra molts de vehicles, almenys a la Barcelona en compra molts pels ajuntaments. Sí. Algun d'aquests, mira, saps? Jo estic disposat a portar cotxe elèctric, si... si
I això sí, exacte, vehicles elèctrics, exacte, exacte.
Que vagi bé, fins després. Gràcies, Daniel.
Fins ara.
I jornada de portes obertes a la seu de l'IRTA a la Ràpid, en el marc del Dia de l'Aqüicultura, amb el que es vol reivindicar l'aqüicultura com a font sostenible de producció d'aliments. Lluïsa.
Fitoplàncton i zooplàncton, larves de llobarro i de cloïsses, nacres adultes, esturions, lliçals i llenguados reproductors es podran veure demà divendres en una jornada de portes obertes a la seu de l'IRTA a la Ràpita. S'oferiran visites guiades per conèixer les instal·lacions de cultius aquàtics amb els seus sistemes de depuració de l'aigua, la nau de bioseguretat on es fan els assajos de patologia i els laboratoris dels programes de recerca en aqüicultura i en aigües marines i continentals. També s'impartiran dues xerrades, una sobre els desafiaments de l'aqüicultura al segle XXI, a càrrec de l'investigador Enric Gisbert, i una altra sobre els reptes que comportarà el canvi climàtic per a la seguretat alimentària dels productes del mar, que anirà a càrrec de l'investigador Jordi Diògene. Durant la jornada també es podrà visitar l'exposició Migrato Ebre, que dona a conèixer aquest projecte finançat pel programa LIFE de la Unió Europea i que té com a finalitat recuperar peixos migradors com l'anguila o l'esturió al riu Ebre, on van extingir-se fa anys.
A les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I avui l'actualitat de la jornada ens porta cap a l'Empordà. Bé, de fet, cap a l'Empordà exactament no. Cap a Formentera, no, Cristina?
Exacte, perquè és on s'ha desplaçat la gerent del grup d'acció local pesquer per prendre part del taller participatiu d'estratègies marítimes d'escriptor de pesca a l'àmbit Pitius. És un taller organitzat pel Gengob dins el marc del projecte La Mar, una responsabilitat compartida que té per objectiu doncs, millorar la governança marina a les Pitiuses. En parlem amb l'Anna Masdeu, que és la gerent del GALP Costa Brava.
Anna, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Com va de moment l'experiència?
Doncs bé, doncs ara ja hem finalitzat, ara ja estem camí de tornada.
Oh, és a dir que ja, ara sí que ens ho pots valorar tot, no?
Sí, sí, ha sigut una jornada d'un dia i bueno, hem pogut anar ràpid perquè marxàvem uns quants i la veritat ha sigut bastant productiva. Hem començat a les 10 del matí i hem començat unes dinàmiques participatives amb diverses entitats, sobretot a la zona de les Pitiuses, Eivissa i Formentera, i fins a les 4 i alguna cosa de la tarda no ens hem aixecat de treballar, vull dir que ha sigut molt productiva.
Per tant, sí, molta feina i, per exemple, la cogestió ha sigut un dels temes, no?, que hi ha hagut sobre la taula.
Exactament, ja des d'una trobada que ens vam fer fa ara cosa d'un any, que van venir pescadors d'Eivissa i Formentera a la nostra zona, ja estaven interessats en el tema de cogestió i ara doncs volen començar a generar aquestes taules de cogestió en el seu àmbit i avui estaven doncs, part dels actors principals que poden participar en aquestes taules, des de l'administració com de les ONGs, les cofreries d'Eivissa, Sant Antoni i Formentera, també hi havia unes entitats dinamitzadores als tallers, i nosaltres hem vingut, tant el grup d'acció local com el patró major i la gerent de la cofreria de Palamós, doncs, explicar la nostra experiència en les taules de cogestió i la visibilitat del sector pesquer per poder formar part d'aquestes taules.
Per tant, totes aquestes iniciatives que ara ja porten una mica de recorregut aquí al nostre litoral català realment estan servint d'exemple per altres llocs, com poden ser en aquest cas les Illes Balears.
Exactament, sí. De fet, és fruit d'aquesta cooperació entre el protecció local, de quan els pescadors venen a veure altres pescadors i les dinàmiques d'altres territoris, doncs realment diuen, escolta'm, això és fàcil d'aconseguir, posem-nos-hi i que ens ajudin a poder tirar endavant aquesta participació. És un dels objectius també de governança que tenim al Club d'Acció Local Pesquers d'Europa.
I realment les Balears...
Sí.
Digues.
Bueno, poder transferir aquest coneixement i aquestes accions tan positives en un territori, doncs, que per la cultura i la manera de ser d'aquest altre territori, que estaria a les Pitiuses, tenint tantes coses en comú, doncs que podem transferir de forma ràpida.
I ha estat un aprenentatge recíproc, que tal com vosaltres els heu pogut explicar, també us emporteu ara cap aquí a Catalunya, doncs, alguna de les experiències que potser ja estan portant a terme tant a Formentera com a Eivissa?
En aquest cas, a veure, no és tan així, perquè nosaltres ja portem també molts més anys implantant, però diguem que la dinàmica de l'acció local d'Eivissa i Formentera és bastant diferent a la nostra, i això els hi permetrà potser executar uns projectes molt més directament a ells, que no pas nosaltres, que nosaltres estem difonent el que és el pressupost en projectes de concurrència competitiva, i per tant no podem controlar tant com ho poden fer ells. Per tant, ells potser han començat més lentament amb el tema de les taules de cogestió, però possiblement els resultats seran molt més ràpids que nosaltres. Doncs, bueno, almenys és això, bueno, que aprenen també de nosaltres els hem transmès també quins són els nostres errors en quan comences una activitat per primera vegada, i ells doncs ja aprendran aquests errors i segurament no els cometran, no?, com aquest qui diu.
Una de les claus de la cogestió és que tothom hi jugui en aquest sistema, és a dir, que hi hagi, no dic unanimitat, perquè aquesta és molt, molt difícil, però pràcticament unanimitat entre, sobretot el sector pesquer, en veure que aquesta és la bona via. Heu notat que ells realment estan en aquest camí, és a dir, que hi ha interès, voluntat i ganes d'aplicar aquesta cogestió també allà?
Sí, sobretot a Eivissa i a Sant Antoni, les cofreries d'Eivissa, estan més preparades perquè, a més, tenen moltes dades en les que poden ajudar-los a gestionar. Sí que hi ha hagut una... hem entès que per part de la cofreria Formentera doncs encara no tenen aquest coneixement i han de començar a recollir dades de les seves pesqueries per poder començar a gestionar. Per tant, han de començar molt, molt de zero. I han vingut pescadors i el patró major de la cofreria que tenen, bueno, que tenen ganes de posar-s'hi, perquè per tot hora les dades és el que els ajudarà a gestionar la pesqueria, i també si necessiten en algun moment que l'administració o els científics facin algun tipus d'estudi o reglamentació, doncs que... Bueno, si no tenen dades no poden començar a fer res.
I després una altra qüestió, que és aquesta sí que és diferencial entre ells i la costa catalana, no? Ells tenen una pressió proteccionista al seu entorn més gran de la que tenim aquí, no? Els entorns de Formentera, els entorns d'Eivissa també, hi ha moltes àrees, moltíssimes àrees protegides. Suposo que ells deuen veure també o deuen sentir aquesta pressió medioambiental d'una manera un tant diferent, no?
Sí. Realment estan molt més pressionats, i això també ha generat que molts pescadors siguin molt reacis a donar informació als científics per poder acabar fent una bona gestió. I bàsicament la trobada d'avui ha sigut doncs intentar que ells comencin a veure que els científics i l'administració no sempre estan d'esquenes a la pesca, sinó que entre tots podem abordar doncs un problema de desaparició d'espècies o aparició d'espècies. I ho hem de fer entre tots, amb dades científiques, amb dades reals de la pesquera, amb coneixement del pescador, amb coneixement de l'administració, i bueno, a poc a poc suposo que aniran canviant d'opinió i aniran introduint aquesta manera de funcionar en la seva dinàmica habitual.
Vindran o no? Heu quedat perquè hi hagi retorn de visita o què?
De moment no. Pensa, Josep Maria, que ja van venir ells l'any passat, I ara hem vingut nosaltres, els hem tornat la visita, però a veure, avui hem tingut, nosaltres tenim molt bona relació amb el grup d'acció local d'Eivissa i Formentera i esperem que d'aquí surti a la llarga un projecte de cooperació. I segur, bueno, segur que no, potser no, haurem, no vindrem físicament, però a veure, per correu electrònic i telèfon WhatsApp segur que continuarem el nostre contacte.
Doncs
escolta, ara la propera, jo penso que l'ideal seria que la propera vegada, que és una de les intencions que teníem com a grup d'acció local aquest any, és que pescadors dels menors vinguin a les illes. Això, a veure si ho podem aconseguir l'any que ve.
Doncs va, vinga, aviam si és possible i que hi hagi també aquesta mirada, no? Des de el pescador d'art menors, que és una mica diferent a l'altre d'altres arts de pesca. Anna, ha estat, com sempre, un plaer parlar amb tu i felicitats per l'iniciativa i bon viatge cap a casa, bon retorn cap a casa.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé. Fins després.
Adéu.
A reveure. Adéu. Doncs aquest és el contacte que han mantingut des del GALP Costa Brava amb la gent de l'arxipèlag Balear, Eivissa, Formentera, Menorca, Mallorca, bé, tota aquesta zona amb qui han pogut compartir i intercanviar experiències i, sobretot, portar l'experiència viscuda a l'Empordà, a Catalunya, cap a les illes, aviam si és i en quin percentatge és aplicable. Ha estat una de les qüestions que hem posat ja damunt de la taula. Si us sembla, el que farem ara serà aturar-nos, ara que són dos quarts, omplim la tassa d'aigua, prenem una mica d'un Ferrero Rocher i seguim aquí després de dos quarts explicant més coses de pesca des del Far. Seguim-nos també des d'internet si marxeu de casa, alfarfm.cat.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I aprofitem aquests dies de sol, aquests dies d'hivern, però que tenen l'escalf de la llum solar per conèixer, per viatjar, per visitar un dels ports de la nostra costa. I avui ens n'anem cap a Tarragona, en concret cap al port de Cambrils, Isabel.
I la passejada d'avui la fem des de la vessant pesquera per visitar i conèixer el seu nucli fonamental, que és, evidentment, la confraria de pescadors. De fet, el port de Cambrils és un port que després de 19 anys, sense tenir subhasta, l'ha volgut recuperar precisament per reprendre aquesta ànima pesquera. I passejant pel port i passejant per la confraria de Cambrils, trobem a la Clàudia Maseu, la seva secretària. Avui parlem amb ella.
Doncs la saludem. Clàudia, benvinguda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com ens explicava ara la Isabel, el port de Cambrils és un port que ha recuperat relativament de manera recent, fa un parell o tres d'anys, la seva subhasta de peix. Per tant, és un port pesquer que recupera l'ànima una mica, no?
Sí, bueno, feia doncs 19 anys que havíem deixat la subhasta i el juliol del 2017, a partir de l'1 de juliol, després de fer la parada biològica a la modalitat d'arrossegament, es va tornar a iniciar la venda per subhasta. I, bueno, portem ara 2 anys i mig.
De fet, recupereu la venda per subhasta, aquí hi ha molts elements a explicar, però recupereu la venda per subhasta modernitzada, actualitzada, és a dir,
exacte,
adaptada als, sí, nous temps, no?
Sí, 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 i crec que al final és el secret, no?, que perquè hagi funcionat en aquests dos anys i mig. S'ha agafat la subhasta, però, bueno, no és una subhasta com la que podem recordar dels orígens pesquers, en què hi havia un que cantava, no?, tots els que estaven aquí, sinó és una subhasta electrònica en què, bueno, hi ha les grades amb els compradors, el peix passa per la cinta, però, a més, surt la imatge del peix més propera en una pantalla, surt a una altra pantalla bueno, tota la descripció del peix, tota la traçabilitat i, a més, doncs, el preu de sortida i com comença a baixar. I, però, a més de tot això, que això doncs, fa que la subhasta es pugui agilitzar,
sí,
també es va iniciar que aquesta subhasta fos no només presencial, sinó també per remot.
Uh-huh.
És a dir, que també es realitza la venda mitjançant el portal que es diu Mercapesca, on hi ha compradors que no tenen la necessitat i no tenen la possibilitat de venir presencialment aquí a la llotja, sinó que fan les seves apostes mitjançant internet.
Clar, aquestes, jo crec, grans aportacions d'aquesta recuperació, no? És a dir, la incorporació d'internet, és a dir, del món virtual al món de la subhasta pesquera, que a poc a poc, pel que hem anat veient, ha anat pujant amb pes específic. És a dir, fa un any aproximadament era el 10%, sembla que a poc la cosa va pujant una mica, no?
Sí, sí, ara aquest últim mes estàvem rondant el 25%, però fa un parell o tres de mesos estàvem al 30% de les ventes. Vull dir, s'està tornant una part molt important de la subhasta. I a més és que ajuda moltíssim perquè fa que no tots els compradors siguin iguals, sinó fa que bueno, que diversifiquem els compradors i les seves peticions també.
De fet, com dèiem, és una subhasta a través de presencial i a través d'internet, de productes d'un sector i d'un port, el port de Cambrils, que és el que avui estem visitant en aquest espai, que compta també amb una capacitat pesquera no molt nombrosa, però sí molt diversificada. Teniu des de barques d'arrossegament que treuen, porten doncs orada, lluç, galera, calamar, encerclament també, teniu 7 bots de trasmall, per tant, llenguado, moll, sípia, és a dir, molt producte és el que arriba a aquesta llotja.
Exacte, portem molts tipus de productes. Sí que és veritat que el port de Cambrils es veu més limitat en quant al marisqueig per les característiques de la zona pesquera, però sí que ens ajuda molt el fet, doncs, bueno, com deies, tindrà les tres modalitats i dintre d'aquestes tres modalitats doncs, tindrà 13 d'arrossegament, 7 de tresmall i 4 d'encerclament. Mm. Això fa que portem diferents tipus de peix. I també és cert que el peix d'aquesta zona, i bueno, específicament ara que estem parlant del tema, el peix de Cambrils és un peix molt valorat, vull dir que això sempre ha anat a favor.
I, de fet, en aquesta reobertura de la subhasta de peix, en aquesta modernització del concepte subhasta, en aquest esforç que va fer ara fa un temps la Cofradia de Pescadors de Cambrils, hi ha també un altre element que jo crec que és molt interessant, i és el fet d'obrir la cofradia a tota aquella gent que vulgui conèixer el món de la pesca, és a dir, organitzar visites guiades perquè la gent pugui viure en primera persona el funcionament d'una cofradia, el dia a dia d'un pescador, d'un vaixell. Això jo crec que és una de les bones aportacions, no?
Sí, nosaltres ho vam veure important en el moment en el que es va iniciar la subhasta, i ho vam veure important també, doncs, pel simple fet de que Cambrils és una és una zona que bueno, té molts visitants també arrel de la gastronomia. Aleshores, és important que aquesta gastronomia la gaudim, però també que ens sapiguem els orígens. I va ser aquí, arran d'això, on ens va començar a sorgir la idea de fer les visites. A més, parlant amb el Museu d'Història de Cambrils, vam iniciar col·laboracions i vam creure, doncs, que era el moment idoni per tirar-ho endavant. Lo maco d'aquestes visites és que, i el que vam tenir clar des d'un primer moment, és que volíem que no fos algo externalitzat, sinó que volíem mantenir una miqueta l'essència, no? Que realment fóssim nosaltres mateixos que expliquéssim quin és el dia a dia tant de la cofreria com dels pescadors que hi formen part. I això és algo que hem mantingut durant els dos anys, durant els dos estius que ho hem fet. A més, això també fa que quan estàs fent l'explicació, doncs sempre hi hagi algun pescador que s'animi a apropar-se, a explicar alguna anècdota.
És a dir, que té el plus de l'experiència pròpia una mica, no? És a dir, més enllà d'explicar-ho tot, les vivències que d'alguna manera es destilen a través de les explicacions és el que els visitants reben.
Sí. A més, és una cosa que ens agradaria continuar ampliant, i ja et dic, en aquest cas, i si es continua ampliant, evidentment necessitarem una miqueta més el suport del Museu d'Història, però, sense perdre aquesta essència. Jo crec que és al final el que agrada a la gent i és el que millor pot transmetre quina és la realitat del sector pesquer.
Dóna la sensació, Clàudia, que el port de Cambrils és un port lo suficientment important com per tenir de tot, però lo suficientment petit com perquè quedi tot molt en família, com perquè quedi tot molt proper, com perquè la gent pugui qualsevol dia o qualsevol cap de setmana de l'any o de l'estiu apropar-se i amb una visita relativament petita, és a dir, de no caminar ni molta estona, poder veure com funciona un port pesquer, com treballa un pescador, com es du a terme una llotja, i a més explicat en primera persona. És el que direm un port coquetó, no?
Sí, exacte. Realment, quan entren a la subhasta hi ha moltíssima gent que es sorprèn, no?, de lo petit que pot arribar a ser, i sí, realment el port de Cambrils és un port petit, i la llotja de Cambrils és un edifici també molt justet, que inclús nosaltres i pescadors i això sempre es queixen, no?, de que ens falta una miqueta més d'espai. Però, també és veritat que això també té el seu encant. I això fa que estiguem tots més juntets, tots fa que ens coneguem tots, no?, també.
I escolta'm, el dia a dia el teu dia a dia, el dia a dia de la secretària de la cofradia, en aquest cas, com hem vist en algun altre cas, no gaires, però com hem vist en algun altre cas de cofradia a Catalunya, en el cas d'una secretària, quin és una mica? Com et van rebre? Quina és la relació que tens amb els pescadors? Un món molt particular.
Bueno, jo abans d'entrar a treballar aquí no tenia cap relació amb el sector pesquer. Jo sóc advocada i el sector del mar, doncs ben poc, no? Ben poc al dia a dia de lo que, com la majoria, mengem a casa i poc més. Però és un sector encantador. La veritat que són molt exigents, són soferts. Jo entenc que tenen una feina dura en certs moments, i llavors això fa que ells també demanin aquest esforç, no? Però a la vegada són com una família, són com una petita família, i tothom es recolza en moments més durs, tots estan un al costat de l'altre. Vull dir que és un sector molt maco.
Em quedo amb el concepte, són exigents. És a dir, com que la seva feina és dura, com que el seu dia a dia és complicat, ells exigeixen també una resposta similar a l'esforç que hi fan a la seva feina.
Bueno, sí, al final és la sensació que jo puc percebre. Potser ells em dirien, no, que després donen molt de marge. Però sí que és veritat que també ho entenc, no? És a dir, es passen moltes hores al mar, faci bon temps o mal temps, de vegades per poca cosa, per una recompensa molt baixa, doncs, bueno, també és normal que quan arriben a terra, doncs, vulguin trobar-se tot preparat i demanin aquest esforç que entenc que ells també et tiren endavant.
I la teva rebuda bona? És a dir, clar, tu venies de fora, tot requereix un aprenentatge, però clar, quan ets nou en un sector tan concret i amb tanta història com el de la pesca, doncs a vegades aquest aprenentatge no és fàcil. A tu et va resultar fàcil i la rebuda va ser positiva o no?
Doncs sí. A mi em fa gràcia perquè de vegades... us imagineu que la resposta pot ser una altra, però la rebuda va ser molt bona. Em van tractar molt bé des del minut zero, van ser molt comprensius en el fet de que, bueno, que jo coneixement sobre el sector en tenia ben pocs. I bueno, també ens van fer uns riures, perquè tenen la seva manera de parlar, tenen les seves paraules, tenen les seves frases fetes, i hi havia vegades, bueno, encara dia d'avui em passa, que em perdo.
Sí?
De vegades que no els puc seguir, sí. I cada vegada, doncs, evidentment, després de 2 anys i mig, m'he anat acostumant i he anat captant algunes. Però sí que és veritat que al principi es posaven a parlar entre ells i jo no podia seguir la conversa.
Va, explica'n alguna d'aquestes. Vinga, va.
No, bueno, ara mateix, així com a frases que en el seu moment no vaig entendre, no sé, però sí que és veritat que us explicaré. Pues la primera reunió que vam fer després de que jo entrés, bueno, no me'n recordo quin era el tema que estaven tractant, però era un tema, doncs, intens, i va haver algun, els pescadors, bueno, no sé si ho sabeu, són de cridar. Uh-huh. Ells criden molt, després... són molt bona gent, no s'enfaden, però sí que és veritat que són intensos, són forts. I jo estava, bueno, estava escrivint, no?, doncs el que estava dient, quina era la discussió i així, entre crits, fins que un va donar un cop a la taula i jo em vaig espantar. Vaig fer un salt i la part bona és que la discussió es va acabar perquè va ser més interessant en riure-se de la situació que no pas continuar.
Una mica com superada, no? És a dir, una mà de crits allà, que al final...
Clar. Bueno, ja em van dir, ara ja saps com és, i sí que és veritat.
Bueno, ara ja no t'espantes tant, l'experiència...
No, ara ja està, ara ja ho porto per la mà.
Escolta'm, vull acabar, d'alguna manera, convidant a la gent a que s'apropi al port de Cambrils i a que participi d'aquestes iniciatives, d'aquestes rutes, d'aquest coneixement del port pesquer, no? Que la gent s'animi a apropar-se al port i a conèixer el dia a dia del món de la pesca, no?
Exacte. Jo crec que és una visita molt bonica, és una visita amb la qual, bueno, doncs moltes vegades amb la sensació que es queden és, bueno, sabem quin és el camí del peix abans de que ens el portin al plat, no? I crec que això és important, és important saber d'on surt aquest producte, quin és l'esforç que porta darrere i conèixer una miqueta més el sector, que de vegades no se'ns oblida quin és l'origen i lo proper que el tenim.
Clàudia Masdeu, secretària de la Cofradia de Cambrils, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos ensenyat el port a través de la Cofradia. Fins la propera.
A vosaltres per donar-me l'oportunitat. Un plaer.
I avui hem conegut a la Clàudia Masdeu i a través de les seves vivències i les seves experiències una mica més del port de Cambrils. Us recomanem que el visiteu, aquest i tots els ports de la nostra costa. Aprendreu i retrobareu segur una part de la nostra història. Nosaltres la setmana vinent hi tornem a passejar per un port.
Passegem pel port amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. humanes.
Y hoy en este espacio que pues cada semana nos acerca a la realidad de las ONGs y que nos permite ver el mundo desde los ojos de la solidaridad, los derechos humanos, la ayuda al más débil, nos queremos embarcar. Hay una ONG, Naves de Esperanza, que empezó una locura en el año 78 cuando, después de muchos créditos y muchas ayudas, se logró comprar un antiguo barco crucero, de estos que nos llevan de vacaciones a través de los mares, ya prácticamente a punto de desballestar. Se compró este barco y se lo convirtió en un buque hospital, donde los voluntarios, médicos, enfermeros, doctoras, enfermeras, pudieran atender las necesidades de salud de las personas que viven en los países con más precariedad. Esto que empezó en el 78 es una absoluta realidad. Naves de Esperanza es una ONG que ahora mismo está operando en África y gracias a la cual miles de personas han podido operarse desde cataratas a tumores cancerígenos, a amputaciones y tantas males que provoca, por un lado, vivir en precario y, por otra, las guerras que a menudo asolan estos países. Queremos conocer más de este día a día, del trabajo de esta ONG, y por eso saludamos a Gerardo Bangioni. Gerardo, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, José.
Hacíamos esta pequeña introducción para que todos contextualizáramos un poco de qué estamos hablando, pero la verdad es que, visto desde fuera, parece un gran proyecto que se sustenta sobre todo gracias al voluntariado y a la entrega de sus voluntarios, ¿no?
Es así, todo empezó con un sueño ante una situación de catástrofe natural. El fundador de Naves de Esperanza, Mercy Ships, en el idioma anglosajón, se encontraba con un grupo de amigos en una isla del Caribe y sufrieron un huracán. Y ante la magnitud del desastre, estoy hablando de la década de los 70, empezaron a plantearse y casi fue como una oración que surgió de los corazones diciendo cómo podemos ayudar a llevar esperanza y salud a los necesitados. Y surgió la idea de a través de un barco. Un barco que permite una plataforma que puedes estar mucho tiempo en una nación, también reúne las condiciones y las características que puede ayuda hospitalaria, sobre todo cuando hay necesidad, requiere a nivel de higiene, de agua potable, de equipamientos, con el fin no solo de estar un pequeño periodo de tiempo, sino de causar un impacto en las vidas de personas y de países. Y así fue como empezaron a pensar, a buscar apoyos, y como bien has presentado en tu síntesis, en el año 78 se encuentra ese barco que iba a estar a punto de ser desguazado, el Victoria, y se transformó en Anastasis, que fue el primero de los cuatro barcos. Hoy hay tres que han sido retirados por la normativa marítima, ya no podíamos seguir operando con ellos, y desde el 2007 tenemos el mayor buque hospital civil que hay en el mundo, el Africa Mercy, que se encuentra actualmente en Senegal desde junio de este año.
Y que y donde se atienden desde cataratas a cegueras, quemaduras, lepra, evidentemente partos y heridas de parto, heridas de guerra, higiene bucal, es decir, todo tipo o mucha tipología de enfermedades y de problemas, pero sobre todo aquellos que tienen relación directa con lo más vital, ¿no?
Sí, tenemos que tener en mente a los países a los que vamos, y ahora estamos centrando nuestra actividad en los países africanos, siempre siguiendo dos pautas. Primero, indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas a nivel de necesidades, y también en colaboración con los gobiernos locales y sus ministerios de sanidad. Es decir, no nos presentamos así diciendo buena tarde y vamos allí con el barco. Es decir, hay un trabajo previo de análisis y sobre todo de preparación. Hay equipos que van un año antes de que el barco llegue a los puertos de los países a los que vamos a servir, en el cual con los ministerios de sanidad se evalúan las necesidades, tanto a nivel de cirugías como a nivel de formación de profesionales de la salud, proyectos de reconstrucción o infraestructuras sanitarias, y ahí ya nos ponemos a trabajar para preparar, tanto a nivel de voluntario como de materiales, lo que vamos a necesitar en los 10 meses que vamos a estar en esos países. Algo que quiero destacar es que las cirugías son gratuitas, es decir, ningún paciente atendido, operado por personal de Naves de Esperanza tiene que pagar nada, ni el gobierno del país al que vamos. Es todo gratuito y gracias a la colaboración de individuos, de instituciones, de empresas y también de organismos oficiales que nos apoyan y que nos permiten realizar esta labor.
El voluntariado va, supongo, desde la gente que colabora en la infraestructura hasta los propios médicos y enfermeros que están atendiendo, ¿no?
Es así. Para que tengas una idea, el barco tiene una capacidad para casi 450 personas, es como una ciudad. De hecho, el barco tiene su propio colegio, tiene una academia, porque hay personal médico sanitario que está todo el año viviendo en el barco. De hecho, nuestro cirujano jefe lleva 24 años en el barco, sus tres hijos han nacido en el barco, y entonces hay todo un apoyo de colegios en más de 6 países que de alguna manera han colaborado en el currículum de las enseñanzas que se dan para que luego, cuando esos voluntarios abandonen el barco, sus hijos puedan continuar sus estudios. Permanentemente hay en torno a 430 voluntarios y a lo largo de un año suelen colaborar unos 1.600 voluntarios en el barco de más de 40 nacionalidades. El idioma común es el inglés, pero también en tierra firme, en las oficinas, tenemos oficinas principales en dos países, una en Estados Unidos, en Texas, que es la que coordina toda la parte operativa del barco, y en Suiza, en Lausanne, donde se coordinan las 17 oficinas. Hay oficinas de la ONG en 17 naciones en que estamos más implicados, involucrados en dar a conocer, en promover el voluntariado y también en levantar recursos materiales y económicos para continuar esta labor. Pero en efecto, somos voluntarios, es decir, yo trabajo para una empresa, yo trabajo por cuenta ajena, y en mi tiempo libre pues trato de ayudar a poder llevar adelante esta labor. Gracias a este sistema de voluntariado hemos podido ahorrar, estimamos en estos años, más de 15 millones de euros. Wow. En costes, porque el voluntario que va al barco cubre sus costes de estancia también, es decir, para no ser una carga para la ONG.
¿Y cuántas vidas se han salvado? Muchísimas, miles.
Pues mira, tenemos estimado que en estos 40 años se ha impactado la vida de más de 2,7 millones de personas.
Buah.
Hemos trabajado en más de 56 países, Josep. Se han llevado a cabo en el barco más de 100.000 intervenciones quirúrgicas en los cuatro barcos. Hay tres que están retirados. Estamos construyendo ahora otro que nos permitirá duplicar en la capacidad del actual. El actual tiene 5 quirófanos y 82 camas hospitalarias. El próximo barco, que estará probablemente operativo a finales del año que viene, duplicará esa capacidad. Hemos podido tratar a más de 175.000 pacientes a través del barco. Se ha alcanzado a más de casi 500.000 de personas a través de tratamientos dentales. Hemos formado y entrenado en técnicas y en equipos, en el uso de equipos, porque hay países que tienen los equipos pero no saben usarlos, a más de 42.000 profesionales de la salud, y hemos realizado más de 1.100 proyectos de desarrollo, infraestructura hospitalaria, técnicas de agricultura sostenible, para ayudarles a que ellos mismos puedan salir adelante y ver que tienen esperanza y futuro. Hay que trabajar en los países, y sobre todo en los países de África, hay que ayudarles a que ellos se desarrollen, y de esta manera estamos contribuyendo a que puedan desarrollarse por sí mismos.
el barco en realidad solo es un parche, ¿no? Es una solución temporal a un problema que deberán, con el tiempo y sobre todo los medios, solucionarse ellos mismos, ¿no? Tener su propia sanidad, sus propios médicos, sus propios medios.
Es así, es decir, desarrollamos un plan que nosotros llamamos 5 años. Recibimos la invitación de un país a través de su Ministerio de Salud. Como comentaba antes, el año previo a la llegada del barco van equipos que trabajan conjuntamente para ver todas las necesidades. Mientras está el barco allí, se forma a profesionales, participan en quirófano, participan en el uso de técnicas de anestesia, de cuidados paliativos, con la idea de luego, en el cuarto año, el barco se va. Pero queda un equipo nuestro trabajando codo a codo con los profesionales y con el Ministerio de Sanidad para ver que ellos verdaderamente han asimilado todo lo que se les ha dicho y lo ponen en práctica. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Sierra Leona, y fue gracias a la colaboración de una entidad bancaria, no sé si puedo decir los nombres o no, pues fue a través de la Fundación de la Caixa. Nos facilitaron los fondos, más de 160.000 euros, que nos permitieron construir en Sierra Leona una clínica para reconstrucción de las fístulas obstetricias. Hoy esa clínica está realizando más de 600 intervenciones por médicos locales.
Ese es un poco el objetivo con lo cual se va a estos países. Gerardo, invito a la gente que visite vuestra página web, que es nde.org, y tomo el compromiso de seguir hablando contigo más adelante. Te agradezco mucho la atención. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sents que el cap se te'n va, deixa que t'acompanyi en el viatge cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals. El temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes, sempre caminarem contra corrent. Serem cicatrius, les que ens ensenyen el que som. Mai ens rendirem al pas dels dies, d'aurores boreals i amors perduts en el record. Podem aprendre'n més que de 1.000 llibres. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes, sempre caminarem contra corrent. Serem els principis que m'has donat. Vull tornar a viure al teu costat. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes, sempre caminarem contra corrent. Serem llegendes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5.